Bona tarda, amics i amigues oients de Ràdio Molins de Rei, o bon dia, si ens escolteu, diumenge al matí en repetició. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel, Baumal i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
El passat 27 de novembre de 2024, ara farà uns 3 mesos, es va fer una roda de premsa a Barcelona per presentar el primer monogràfic sobre la salut i l'atenció sanitària de les persones que viuen al carrer a Barcelona. Aquest monogràfic va ser elaborat per la Fundació Arrels. A partir d'enquestes realitzades a persones sense llar i de la informació recopilada sobre les persones difuntes al carrer, l'informe revela dades impactants, com que la majoria de les persones que dormen al carrer tornen a ser-hi després d'una alta hospitalària, que un de cada 4 no poden prendre els medicaments que els recepten i que un 25% no té cobertura dins del sistema sanitari públic català. En aquesta roda de premsa hi van intervenir la Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels, Beatriu Bilbeny, metgessa de família de l'equip d'atenció primària del Raval Sud i membre de la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona, i es va comptar amb el testimoni d'Agustí Arbós, una persona sense llar que va explicar la seva experiència amb els serveis de salut. Escoltarem a continuació un fragment d'aquesta roda de premsa. Només dir-vos que els especialistes sovint es refereixen al concepte de les persones que viuen al carrer com a sense llarisme, és a dir, de sense llar surt la paraula sensellarisme. Ho dic perquè a vegades diuen aquesta paraula molt ràpid i no s'entén. Quan vulguis, Elisabet.
Avui presentem el monogràfic sobre salut i atenció sanitària a persones que es troben en situació de carrer. I per fer-ho, doncs, comptarem amb la presència de la metgessa, de la doctora Bea Bilbeny, que és metgessa del CAP de Drassanes i membre de la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona, que aportarà la seva visió des de l'atenció sanitària, sobretot, i també amb l'Agustí Costa, que és una persona atesa per la Fundació Arrels, i és una persona que també ens donarà el seu testimoni com a persona que ha estat en situació de carrer i que està vinculat o ha tingut vinculació amb el sistema sanitari i el sistema de salut. Tota aquesta feina que realitzen tant a dins dels hospitals, no? Per part de treballadors socials, per part de l'atenció social, per part dels hospitals, no? Com la feina que realitzen les administracions o les entitats d'acompanyament, com deia la Bea, no? Doncs és necessari moltes vegades, o la persona per se no anirà a un centre mèdic a fer-se una visita, o encara que es trobi malament, doncs prioritzarà. Aquest és l'altre tema, no? Prioritzarà, doncs, la supervivència, el poder disposar d'un lloc on dormir, d'un lloc on menjar, etc., la prioritzarà la seva salut. Si hi ha un equip o una atenció social al darrere, l'atenció mèdica, l'atenció sanitària també millora, no? I aquest també és un element que és per complementar el que dèiem, no? És a dir, si tens cobertura i tens consciència que tens cobertura i tens capacitats i habilitats, doncs, per poder anar al metge, perfecte. Si tens cobertura però no la prioritzes i no hi vas, si no hi ha un equip d'atenció al darrere, tampoc aniràs al metge. Però és que si no tens cobertura, Moltes vegades l'atenció social és la que et permet poder accedir o poder acompanyar-te, no, al sistema sanitari. Per tant, aquesta relació entre aquesta tríada d'atenció social, atenció sanitària i sensellarisme, que és la que ens expliquen també les persones, és a dir, aquelles persones ens diuen, sí, jo tinc un educador, un treballador, una entitat, el que sigui, i és el que m'ha acompanyat i és el que em controla les visites, no? O és el que em controla la medicació, no? Doncs és el que permet també una major adherència d'aquestes persones al sistema sanitari. No?
Jo des d'aquí un reconeixement i un agraïment etern a tots els voluntaris i a tots els acompanyants que ens porten els usuaris, no? En situació de sensellarisme en els centres sanitaris, perquè gràcies a aquestes persones que acompanyen rebem, no? en el centre a les persones i ens ajuden moltíssim, ens ajuden a explicar també la proposta terapèutica que fem, el maneig que farem, no? Ens ajuden, doncs, si aquesta persona està una mica inquieta o està nerviosa o vol marxar o tal, doncs ens ajuden molt, no? I després ens ajuden quan a la inversa, no? Quan ens ve una persona que no està acompanyada i us podem trucar i diem, escolta, tenim una persona que creiem que podeu ajudar i ens ajudeu amb voluntaris i és una cosa que agraïm moltíssim des d'un punt de vista mèdic i sanitari en general, perquè com sabeu nosaltres tenim com 30 o 40 persones en un matí, llavors tenir un acompanyant ens ajuda molt a facilitar, no? I una altra cosa que crec que és important dir aquí, no? Referent a això que deies de les prioritats, hem de tenir clar, i els metges ho tenim, que nosaltres el que ens trobem són situacions tan bèsties com que estem atenent algú que realment està malament, doncs perquè té una pneumonia, perquè s'està ofegant, perquè té febre, perquè sí, no? I doncs ens diu que ha de marxar perquè ha d'anar a menjar a no sé quin menjador social que a quina hora no sé qui li tanquen, no? I us dic, moments, que estem esperant la radiografia o estem esperant tal... No, 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 és que ets de marxar. No? I és clar, és que la meva prioritat avui és menjar.
Correcte.
Ja em baixarà la febre demà. No? Llavors, és que si arribo mitja hora tard, no menjo.
No menjo, exacte.
Clar, llavors, no? Com a metges ens quedem... Ah, clar, no, és que primer és menjar i després baixarem la febre, però bueno, és que potser la febre demà estarà pitjor, no? Lamentablement. I a l'hora de... I quan s'acosta el vespre, els que tenim en horari de tarda o nit, doncs el mateix, no? És a dir, la gent marxa perquè et diu, no, no, és que marxo perquè és que haig de trobar un lloc on anar a dormir i haig de fer la cua. I si no faig la cua, jo sé que ja no dormiré aquesta nit, no? Amb un espai, amb un sostre. Per tant, com a metges ens impacta perquè, en general, la majoria de pacients que tenem no ens diuen haig de marxar perquè haig d'anar a dinar. No? Si jo tinc el dinar a casa i s'espera el dinar 20 minuts, no passa res. O no ens diuen haig de marxar perquè si no, no puc dormir.
Correcte.
Llavors, aquesta sensació de nosaltres necessitem entendre aquesta casuística, necessitem entendre aquestes prioritats per entendre que la salut no sempre és la prioritat. No?
Correcte.
I que, per tant, ens hem d'adaptar una miqueta a aquestes altres prioritats.
Sí, de fet, jo crec que aquesta és una idea transversal de l'informe, de la priorització de la salut per part de les persones que es troben en situació de carrer moltes vegades no és el primer element.
No.
O sigui, prioritzen altres aspectes abans que la pròpia salut. I això també acaba repercutint doncs, en cronificació de malalties, en recursos que no s'adapten a les necessitats de les persones. Vull dir que és una idea que, malauradament, no, també reflecteixen les enquestes que hem fet, no? I està relacionat també una mica amb aquesta dada, no? Que la mencionàvem abans, no? De quin tipus d'atenció mèdica han rebut els darrers 6 mesos? Doncs és molt diferent les persones que tenen cobertura sanitària de les persones que no tenen cobertura sanitària. Les persones que tenen cobertura sanitària majoritàriament han fet un seguiment mèdic, és a dir, han anat al metge amb una visita, el seu metge de capçalera les ha atès, etc. I aquelles que no tenen cobertura sanitària majoritàriament han estat ateses des d'urgències. Val? Clar, aquí hi ha un tema i és que el que explicava la Bea, no? Les urgències són això, és a dir, és urgències, hi ha una detecció, hi ha un diagnòstic i la persona, quan acaba aquest moment d'urgències, doncs se'ls dona l'alta, no? Després us explicarem una altra dada relacionada amb aquestes altes mèdiques, no? Clar, tornem al que dèiem, no? És molt diferent si tenen cobertura sanitària i si no en tenen, no? I la diferència bàsica és si hi ha una bona adherència al sistema o no, no? En el cas, evidentment, de les persones que no tenen aquesta cobertura sanitària, a més, ho veurem en una dada posterior, aquest seguiment mèdic s'estronca moltes vegades en el moment que marxen de les urgències. No, no pot haver una vinculació, no hi ha una vinculació amb un cap de referència, no hi ha vinculació amb un metge de referència i el possible tractament que aquesta persona podia haver tingut s'estronca doncs, en el moment que surt de les urgències.
Mm-hmm. Sí. Pel que sembla, d'alguns treballs que ja estan publicats, no? Sembla ser que les persones, quan acudeixen a urgències, majoritàriament acudeixen, les persones en situació de sensellarisme, acudeixen o bé per problemes de traumatismes, accidents, no? Que és una de les dades que és més impactant, no? És a dir, un gran gruix de les consultes als serveis mèdics són per traumatismes, accidents, agressions, etc., no? Ferides, també per úlceres i que tenen que veure amb el tema del caminar, no? Que moltes vegades o no hi ha calçat o el calçat és molt, molt precari i les persones que estan caminant moltes hores al dia, no? I sobretot si plou o si fa unes condicions atmosfèriques adverses, doncs evidentment aquests peus i aquestes cames queden molt danyades. Després també afectacions del sistema locomotor, coses que tenen que veure amb el no puc caminar, no? Dolors, problemes de les articulacions, etc., que m'impedeixen caminar i això és el que realment em motiva a acudir a urgències. I també, com us podeu imaginar, un gran gruix de consultes tenen a veure amb la salut mental, no? Tant siguin símptomes de trastorns de salut mental com també el consum de tòxics, de substàncies. També hi ha moltes persones que acaben acudint als serveis d'urgències per un consum de tòxics, amb diverses opcions, eh? Bé per intoxicacions, bé per situacions de relacionades amb la dependència, etc., no? Però majoritàriament gran gruix de persones que acudeixen són per aquest motiu.
Llavors ja un cop les persones estan en l'hospital, val? O sigui, una cosa són les consultes externes que es puguin anar rebent, les consultes a urgències, però un cop les persones estan a l'hospital, la dada ens explica, no?, que el 65% de les persones no han rebut cap treballador social mentre han estat ingressades a l'hospital. Aquesta és una dada que també la volem matisar. O sigui, volem matisar, volem explicar o volem intentar explicar què és el que s'inclou dintre d'aquest 65%, vale? I és que moltes vegades, quan la persona, entre altres raons, moltes vegades pot passar que quan la persona entra a l'hospital no manifesta que es troba en situació de sensellarisme. I aquí també hi ha un tema, i això també la Bea ens ho pot explicar, no hi ha una forma a vegades d'identificar que una persona es troba en situació de sensellarisme. Val? Igual que hi ha altres col·lectius que potser sí que es poden identificar de forma una mica més clara, les persones que es troben en aquesta situació doncs no sempre s'identifiquen i si la persona no ho manifesta, pot ser que aquella persona hagi passat per un hospital i ningú hagi percebut que es troba en situació de carrer. No? Aquest pot ser un dels motius, no? Un altre dels motius pot ser que entrar a urgències no significa estar ingressat, oi? O sigui, entrar a urgències significa que estàs a urgències. Llavors, a partir del tercer dia, crec que és, o
depèn del centre.
Depèn del centre, a partir d'un dia en concret és quan es considera que està ingressat, val? Fins ara, o a l'actualitat, els serveis d'atenció social no s'activen a priori en les urgències, s'activen quan la persona està ingressada, en termes generals, almenys en la realitat que ens trobem amb les persones que atenem. No, les persones que han estat a urgències majoritàriament no reben la visita d'un treballador social, excepte o que es detecti la situació o que la persona ho manifesti. Si no es detecta el sensellarisme i la persona no ho manifesta, no tenen per què rebre, quan seria necessari, la visita o l'atenció per part d'algun treballador social. Val? En canvi, quan estan ingressades, que és un percentatge més petit, quan es necessita un ingrés, un tractament a l'hospital, doncs a vegades sí que, o en molts casos, sí que hi ha una atenció per part d'un treballador social. Val? Llavors, aquest sí que és un matís que volíem posar de manifest i que està relacionat també amb les propostes que després fem tant des d'Arrels com des del grup de sensellarisme, que després ho explicitarem, però és un tema molt important. Llavors, amb això, i perdona, enllaço les dues diapositives, ho enllaço perquè hem dit que hi ha un 65% que manifesta que no ha rebut cap atenció social mentre ha estat ingressat amb aquests matisos que us deia. Val? Però després, de les persones que sí que han estat ingressades, la dada que sí que ressaltem és que hi ha un 13% que, tot i coneixent qui fos a l'hospital o l'atenció social de l'hospital, tot i coneixent que es trobaven en situació de sensellarisme, quan se'ls ha donat l'alta, no se'ls ha ofert cap allotjament. I aquesta sí que és una dada molt, molt rellevant perquè és la realitat amb la que ens trobem i és la que ens expliquen les persones, el 13%. És la dada, perdona, és la realitat que ens manifesten les persones amb les que parlem, que han sortit de l'hospital després d'un ingrés, no solament d'una urgència, després d'un ingrés prolongat, i l'alta és a carrer. No? No hi ha una alta... Seria necessària una alta a domicili, però no existeix aquest domicili. Val? Què implica això? No? Implica que aquesta persona es trobarà que haurà de fer un període de convalescència, per la raó que sigui, o haurà de seguir un tractament posterior, segurament amb certa periodicitat, i ho haurà de fer a carrer. Què implica? Doncs que moltes vegades aquest tractament no segueix, aquesta convalescència no realitza, i això no solament té un impacte físic en la salut de la persona, sinó que en la salut física de la persona, sinó que també té un impacte emocional i un impacte psicològic. Val? Què evidencia això? Que no hi ha prou recursos d'allotjaments estables, no? No hi ha una coordinació moltes vegades entre l'atenció sanitària, no? I l'atenció social o els allotjaments o l'habitatge, diguéssim, per a aquestes persones. No?
Per mi aquest és un punt clau, o sigui, clau del que estem parlant avui, perquè el que aquesta persona rebi una valoració per part de treball social, en el cas del sistema sanitari són els treballadors socials sanitaris, que són els treballadors socials especialitzats en com repercuteix, no, les teves condicions socials en la teva salut i viceversa, que hi hagi una valoració per part d'un treballador social és fonamental, és clau. I com abans sigui aquesta valoració, com més precoç sigui, abans podrem buscar recursos de sortida perquè aquestes persones, quan surtin de l'hospital, malauradament no es doni el que ja s'està donant, que és les altes a carrer. No? Les altes a carrer, com us podeu imaginar, generen molts més reingressos, generen moltes més complicacions, generen moltes més anades a urgències, és a dir, és una cosa que, des d'un punt de vista de sistema sanitari, és totalment ineficient, no? Òbviament, després de cara a la persona és completament inadmissible. No? Respecte al que ens deies de la detecció, sí que és veritat que no cal que oblidem, i això és una cosa que us podeu imaginar tots, la situació de sensellarisme segueix, i així és, sent una situació superestigmatitzada. No? És a dir, que les pròpies persones que malauradament estan en aquestes condicions són les primeres que no ho expliquen. Aleshores, si no entres en una relació d'una mínima confiança amb aquesta persona, si no explores, si no valores, si no entres una miqueta a preguntar d'una manera genuïna, curiosa, no morbosa, evidentment, però sí a explorar en quines condicions estàs tu com a sanitari, si no ho entres a preguntar, moltes vegades les persones no et venen i et diuen «Hola, vinc perquè em fa mal el genoll i visc al carrer». No t'ho diuen. Què passa? Que les condicions que a vegades ens venen les persones, sobretot en situacions de sensellarisme de llarga durada, òbviament ha deteriorat molt a la persona, no? El seu aspecte és un aspecte concret, tots us imagineu, no? Aquestes persones que ja porten molts anys vivint al ras tenen unes característiques, potser un aspecte, no? Que ja els fa unes persones que tenen molta vida viscuda, no? Molts més anys del que els hi tocaria. Però hi ha altres persones que no porten tant de temps, que porten molts menys temps i que el teu cos i el teu aspecte no s'ha deteriorat, d'acord? Aquestes persones nosaltres no les detectem si no ho explorem explícitament, perquè aquestes persones no venen explicant això, perquè és una situació que fa molta vergonya. I clarament, molta més situació d'aquest tipus ens passa amb les dones, no? Les dones que viuen en situació de sensellarisme és un sensellarisme molt més ocult, perquè és un sensellarisme encara molt més tapat. Per tant, jo m'he trobat moltes vegades que fins que no explores la persona i no preguntes, però des d'una relació d'absoluta confiança, no? de transparència i d'honestedat, demanant sempre permís, perquè és una pregunta que has de fer molt respectuosament, no? És a dir, et puc preguntar una cosa que té a veure amb la teva condició? Sí, val. Doncs, em podries dir on dorms? Això és una pregunta molt violenta si la fas molt directament, no? Hi ha persones que no la viuen bé. Però sí que és veritat que un cop explores això i un cop dius, molt bé, això ho necessito saber per una simple qüestió de salut, és a dir, per nosaltres és molt rellevant aquesta condició que m'estàs explicant, però moltes vegades et trobes gent que està dormint en cotxes, que està dormint en pàrquings, que està dormint en trasters, que està dormint, no? O sigui, que no estan al ras, no veuen les estrelles, si tu vols, però sí que és una situació de sensellarisme clara, no? I aquesta situació, si no la preguntes, si no la interrogues, moltes vegades queda desapercebuda.
Sí. Per això el matís aquest, de dir, sí. Entenem que d'aquest 65% moltes vegades són les mateixes persones que manifesten. Crec que la dada rellevant és un cop ho han manifestat, que és el que passa, no? Que és l'altre element.
Per això també des de l'àmbit sanitari el que demanem és això, no? Que es pugui una mica, que puguem ser coneixedors sense estigmatitzar, no oblidem que sempre que poses una etiqueta hi ha el risc d'estigmatitzar, no? Però intentant no estigmatitzar, que aquella etiqueta serveixi únicament pel benefici d'aquesta persona, que aquesta etiqueta sigui una etiqueta que ens serveixi per tenir una valoració d'un treballador social i a partir d'aquí començar a buscar recursos i opcions a l'alta.
Correcte. Sí, per això que dèiem, eh? Per aquesta... És un cop es coneix, un cop hi ha aquesta intervenció, una mica què és el que passa, no? I la realitat és el que dèiem, no? Doncs que hi ha aquest tant percent de persones que ens manifesten que un cop conegut, sí, han parlat amb el treballador social, els han dit que estan en situació de carrer i l'alta continua sent a carrer, no? També hi ha un altre tema que és molt rellevant, no? I és el que passa quan posem per cas, no? Que has rebut atenció, tens cobertura o no, però bueno, has rebut atenció, t'han diagnosticat correctament, t'han diagnosticat o t'han prescrit uns medicaments, no? ja veuen o es veu que la teva situació és una situació de sensellarisme i has d'accedir a aquests medicaments. No? Llavors, en aquest sentit, hi ha un percentatge important de persones que ens diuen que no estan prenent el medicament que els hi han receptat. És a dir, que hi ha una recepta, hi ha tot un procediment, s'ha arribat fins al final, no? I ho parlàvem amb la Bea, s'ha arribat tot, s'ha fet tot aquest procés correctament, però el moment en què la persona ha de prendre una medicació, no la pot prendre. I tornem al que dèiem al principi. Si han de prioritzar un medicament a un altre tema més vital, com per exemple alimentar-se, doncs és molt probable que prioritzi l'alimentació, si solament disposen d'una quantitat econòmica X o no disposen de quantitat econòmica. No? Llavors tornem al tema de què es prioritza, la salut o el sobreviure. No?
Uh-huh. Clarament el sobreviure.
Clarament el sobreviure.
Sí, la pobresa farmacèutica és un fet rellevantíssim també, com a sanitaris, que afecta no només a les persones que estan en situació de sensellarisme, també en persones que estan en vivenda, però que tenen una situació de precarietat o d'exclusió social, no? El que abans en dèiem la pobresa. Aleshores, la pobresa farmacèutica té a veure molt amb l'adherència al tractament, no? És a dir, si jo no puc fer un tractament que és el que m'han prescrit, probablement la meva salut empitjorarà, tot i que hagi fet un diagnòstic, tot i que hagi acudit, no?, a un bon metge. I això té a veure no només amb el pronòstic, és a dir, si jo no em puc prendre la medicació, probablement el meu pronòstic serà pitjor, té a veure amb la supervivència i té a veure amb la mortalitat, clarament, no? I això té a veure també amb la nostra feina, és a dir, fer unes pautes farmacèutiques que siguin adaptades, és a dir, no donar un antibiòtic que s'ha de prendre 3 cops al dia, perquè si la persona no té 3 cops al dia un vas o una aigua per prendre's, doncs no el prendrà, no? És a dir, fer prescripcions que siguin adaptades a les condicions en les que viuen aquestes persones, donar fàrmacs que siguin el més econòmics possibles, i tot i així, a vegades, malauradament, no, la persona es posa la mà a la butxaca, treu les 4 monedes que porta a la butxaca i et diu, amb el que m'estàs donant, amb això m'arriba, no? I nosaltres estem prescrivint amb prescripció, o sigui, amb recepta, vull dir que nosaltres estem permetent la bonificació, però les persones que no tenen una pensió han de pagar una aportació farmacèutica i moltes vegades amb el que porten a la butxaca no arriba, no? Aleshores, estàs davant d'una persona que té una pneumonia, que té una infecció, que té algun problema, que amb un antibiòtic a baix cost, perquè per exemple, l'amoxicil·lina, no? És un antibiòtic que funciona molt bé i té un baix cost, però té un cert cost, a vegades les persones no se'ls poden permetre, no? I aleshores, bueno, aquella impotència com a sanitari de dir, bueno, és que aquesta persona no es prendrà això, que ja estic intentant donar-li la versió més barata que existeix, no? Que potser no és la millor sempre per les guies clíniques, però és la més barata. Aleshores, aquesta pobresa farmacèutica és un fet rellevantíssim i és una de les coses que nosaltres demanem des del grup de sensellarisme de salut sense llar del col·legi, no? Que aquestes persones que estan en situació de sense llar no tinguin o que fer el copagament farmacèutic, no? És a dir, que siguin considerades com les persones que estan cobrant una pensió que no tenen aportació farmacèutica, no? I mentre aquesta persona estigui en situació de sense llarisme, que òbviament ha de ser el menys temps possible, no? Però mentre estigui comprovada que aquesta situació és així, que aquesta persona no hagi de fer copagament i que, per tant, pugui anar a la farmàcia i amb la meva recepta se li administri aquest fàrmac, perquè jo dic que aquest fàrmac és necessari i no l'hagi d'estar pagant.
Correcte. Una mica com a conclusió de... Ja us dic, o sigui, hem ressaltat, diguéssim, com les dades que ens semblaven més rellevants. Jo crec que l'informe també és... aporta molta altra informació, sempre des d'aquesta percepció, però pensem que és molt interessant, justament perquè complementa el que des del sistema sanitari s'està oferint a les persones sense llar. Però una mica com a conclusions, no? Aquestes 5 conclusions que apareixen aquí. No? En el cas del sensellarisme, la salut és determinant, perquè afecta a la pròpia vivència i afecta també a l'esperança de vida. Per tant, un bon abordatge del tema sanitari o de la salut física i mental és clau per poder treballar també en erradicar, eliminar el sensellarisme. No? A part d'altres enfocaments, doncs el tema de la salut també és prioritari. Com deien, hi ha persones que estan encara excloses de la cobertura sanitària. Deia la Bea, tothom pot anar a urgències i és veritat, no tothom ho sap, que aquest també és un altre element molt important, no tothom ho sap, hi ha moltes persones que a dia d'avui estan en situacions molt, molt precàries a nivell de salut i no han anat mai a urgències per la por que els provoca, per la por, pel rebuig o per la prevenció que tenen de que els hi pugui passar alguna cosa si van al metge. Normalment, doncs, persones que porten poc temps al carrer o persones en situació estrangera en situació regular o joves que no han estat mai sota el sistema sanitari. Encara hi ha persones que es troben sense cobertura sanitària. Clar, evidencia que el sistema sanitari a dia d'avui és força inflexible. És a dir, les persones que estan en situació de carrer moltes vegades no disposen, entre altres coses, no disposen d'un domicili fix. no? Si no disposen d'un domicili fix, serà difícil a vegades que tinguin un metge de capçalera de referència, perquè a vegades poden estar aquí i després poden estar dormint en un altre barri i aquesta comunicació a vegades és difícil, no? Però una vegada entren al sistema, doncs el sistema no sempre s'adapta a les necessitats d'aquestes persones que tenen unes necessitats molt, molt concretes perquè, entre altres coses, no tenen un espai, no tenen un sostre, no tenen un domicili on poder seguir el tractament o l'adherència que sigui necessària. Com us hem dit, hi ha una relació directa entre atenció social i atenció mèdica. Això no ens cansarem de dir-ho, és a dir, i la doctora ens ho ha manifestat. No és que solament sigui una qüestió de voluntarietat acompanyar aquestes persones, és que és una qüestió d'eficiència. És a dir, fer un bon acompanyament social pot ajudar molt més a la prevenció i al tractament. És a dir, podem evitar moltes vegades doncs, rediagnòstics, reingressos, si es coordina i es fa un bon acompanyament social d'aquests col·lectius més vulnerables. I el que és una evidència clara, i que això també és l'informe ho reflecteix, i nosaltres com a Arrels també ho manifestem des de sempre. És a dir, no hi ha recursos residencials suficients per poder atendre. Ara ja estem parlant concretament a les persones que tenen problemes de salut. És a dir, ja no solament el col·lectiu de persones en situació de sense llar, que aquest també és la reivindicació que sempre fem, no? El dret a l'habitatge, el dret a accedir a un sostre, a un allotjament estable, sinó que, a més, aquelles persones que estan en situació de carrer i que tenen problemes de salut tampoc no disposen d'allotjaments adequats a les seves necessitats, no? Per tant, és necessària aquesta coordinació, no? Com a propostes, en l'informe es recullen tant les propostes que fem per part d'Arrels com les propostes que, com l'havia mencionat en algun moment, les propostes que es fan per part del grup de sensellarisme del Col·legi de Metges de Barcelona. És un grup de treball que ha elaborat un document on hi ha un seguit de propostes molt concretes adreçades al sistema sanitari i que també les hem inclòs, amb el seu permís, del grup, les hem inclòs en el nostre informe. Com a Arrels, què és el que posem èmfasi? Evidentment, en el dret a un sostre, el dret a un habitatge, el dret a un habitatge estable, és a dir, el dret a disposar d'un allotjament no solament de temporada, és a dir, no solament d'uns mesos i prou, perquè estem veient que en temes de salut es requereix moltes vegades un seguiment, per tant, un allotjament estable per poder fer aquesta bona coordinació i aquesta bona adherència. Evidentment, s'ha de prevenir. És a dir, el que hem d'intentar és que una persona que està al carrer, que pateix un problema de salut, que entra dins el sistema sanitari, ja sigui a urgències o ja sigui amb un ingrés, no torni a carrer. És a dir, aquest tema de carrer, metge, o sigui, carrer, hospital, ingrés, alta hospitalària a carrer, això ho hem d'evitar. És a dir, ha d'haver-hi un bon sistema, proporcionat també per l'administració, un bon sistema per poder evitar que aquestes persones tornin a caure en situació de sensellarisme. Nosaltres com treballem? Nosaltres treballem amb la metodologia, i això ja ho hem explicat moltes vegades, treballem amb la metodologia del Housing First. El Housing First, que posa la llar, és a dir, posa la llar en primer lloc i després tot el tractament i tot el seguiment, per nosaltres és un sistema, una metodologia que funciona també per prevenir i un cop es detecta, un cop és necessari un seguiment mèdic per poder-ho fer. És a dir, tenir una llar i que el seguiment i que l'atenció i que l'acompanyament es pugui fer des de la llar és bàsic. I també és important l'abordatge dels problemes de salut des d'una perspectiva de gènere, com deia la doctora Bilbeny, des d'una perspectiva de trauma i una perspectiva de reducció de danys, no? I una perspectiva etnico-racial. És a dir, tots són elements claus per poder, el que us dèiem abans, és a dir, per poder adaptar també els recursos que hi ha per poder-los adaptar a la realitat de les persones que es troben en situació de carrer. Per part del grup de treball, hi ha propostes sí. encara més concretes, oi, en algun
sí.
sentit?
Sí, nosaltres vam presentar, val a dir que aquest grup de, que en diem Salut Sense Llar, que està coordinat pel Col·legi de Metges, però que el document i el grup de treball és un grup multidisciplinari en el que estan incloses moltes entitats i en altres col·legis professionals, el d'infermeria, el de farmacèutics, el Col·legi de Treball Social. Hi ha altres entitats que no són estrictament mèdiques, com podeu ser vosaltres, no? La Arrels Fundació, i altres fundacions i entitats també relacionades amb el món del sensellarisme. Hi han implicats gent de primària, gent d'hospital, és a dir, és un grup, crec que la potència que té és que és un grup, l'Agència de Salut Pública també està, és a dir, és un grup que hem intentat ser molt multidisciplinar, des de moltes mirades, no només la mirada mèdica, que al final és una mirada molt, molt específica, no? Sinó una mirada molt més global d'aquesta problemàtica, sempre en referent a la salut, no? Nosaltres ens situem en l'àmbit sanitari. Aleshores, sí, una de les propostes que fem i que bueno, estem intentant, no?, exportar i presentarem en breu a l'administració, en el nostre cas de salut, doncs fem una sèrie de propostes que tenen que veure, doncs, amb això, no? Fer un sistema més flexible, un sistema més adaptat, menys rígid, on no hi hagin tantes barreres perquè aquestes persones puguin accedir, on existeixi una valoració no tan sectoritzada, no? Sabeu que vosaltres, si voleu anar un dia al metge, tal, depenent d'on viviu, d'on esteu empadronats, tindreu un metge i no podeu anar a un altre perquè se us assigna un, doncs que aquestes persones, lògicament, no tinguin aquesta rigidesa, no? Sinó que atenguem una miqueta en un aspecte molt més global, no? I després que hi hagin referents en cada equip de salut, que hi hagin atencions multidisciplinars, no? Que aquestes persones s'abordin des d'equips multidisciplinars, no només sanitaris, sinó també amb treball social, amb educadors de carrer, etc. Fem propostes també referent a la pobresa farmacèutica, fem propostes sobretot en què hi hagi més recursos, com deies tu, de la convalescència, és a dir, que hi hagi centres on les persones sense llar puguin estar fent la convalescència posterior a una intervenció, a una amputació, a un ingrés a la UCI. Aquestes persones no poden tornar a carrer, és absolutament immoral, no? I fem propostes també perquè els dispositius siguin més nombrosos els de baixa exigència, no? Perquè també som conscients que a vegades quan alguns dispositius posen tants requisits, moltes vegades no, aquestes persones no poden accedir, no? en tants requisits i en una rigidesa del sistema tan marcada, no? I bueno, només dir això, no? Que no sé si sou conscients, però que sí que sembla que està bastant establert que l'esperança de vida de les persones en situació de sense llarisme és uns 30 anys menys. Això vol dir que hi ha una mortalitat precoç enorme i que quan parlem del que mata, no?, les persones en situació sense llarisme és una triada que en diem la triada letal, no?, que és la presència d'una malaltia crònica, la presència de consum de substàncies i la presència d'algun problema de salut mental, no? Quan s'ajunten aquestes tres circumstàncies amb una persona, la probabilitat de morir jove és molt més alta, no? I que lamentablement doncs no passi que aquestes persones moren joves perquè no han tingut un accés al sistema sanitari quan volem ser un sistema, i crec que és l'anhel que tenim tots els treballadors del sistema, que sigui un sistema obert i receptor, no?, de les persones que necessiten i no al revés, no? Que no posem barreres nosaltres.
Correcte. Fins ara, fins aquí la part més informe, més amb la vela, part més d'atenció sanitària. Ara sí que m'agradaria convidar l'Agustí a seure aquí amb nosaltres. Clar, l'Agustí sí que ha viscut en primera mà moltes de les situacions que hem explicat, no? Llavors sí que li m'agradaria bueno, preguntar-li a l'Agustí. Sí, el micro. Vale.
Bon dia.
Espera, posa't més cap aquí. Sí, així.
Bon dia, tothom.
Perfecte. Sí que m'agradaria una mica això, preguntar-li a l'Agustí, doncs, quina ha sigut la teva experiència, no?, una mica amb tot el que hem estat dient, no? Sí. O sigui, el tema de la salut, tu com l'has viscut, el tema de l'atenció sanitària, com l'has viscut... Bueno, una mica que ens fessis...
Molt dura, perquè jo vaig tenir el síndrome que tenia càncer de colon i sangrava. I era una mica escèptic anar al metge. El que passa és que em vaig donar compte que era càncer. Vaig anar i em van dir, m'estan tractant, i perfecte, tinc un equip molt bo de metges i estic treballant en ràdio i tal. Ara estic en segona fase per evitar la cirurgia. Però és molt dur, molt estar al carrer és molt vulnerable. Molt pots entrar en la depressió totalment.
Perquè una pregunta, Agustí, tu quan et van diagnosticar el càncer estaves a carrer?
Sí.
Vale. I llavors vas haver de m'imagino, de tractar-te, no? Seguir
sí,
el tractament.
Sí. 4 mesos, sí, tractant amb pastilles, tinc pastilles de ràdio i fer ràdio.
Estan a carrer.
Sí, i ara estic en la segona fase igual. Estic vivint a Can Ricard en una habitació.
Val.
Però clar, convertint gent. L'ideal seria que jo tingués una habitació per mi.
Correcte. Correcte. I mentre estaves fent el tractament, tu tenies un metge...
Cada dia a l'hospital, al mar.
Cada dia a l'hospital del
mar. Un equip mèdic s'ha portat molt bé, sanitaris, tot. Inclús també aquí a Arrels també m'han ajudat des del primer dia.
Molt bé. I a nivell d'atenció social, és a dir, mentre estaves a l'Hospital del Mar, algun treballador o treballadora social vas poder parlar amb algú?
Sí, dir... tenia una pregunta que jo podia ser el storing, no estava ningú. Vale. Tens, estava ningú i no m'agradava molestar.
No t'agradava molestar? Carai, però estaves tenint un tractament bastant dur.
Sí, però em podia moure.
Vale. Molt bé. Molt bé, Agustí. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Acabem d'escoltar, perdó, un fragment de la roda de premsa que es va fer el passat 27 de novembre de 2024 per presentar el monogràfic sobre la salut i l'atenció sanitària de les persones que viuen al carrer a Barcelona, elaborat per la Fundació Arrels, i amb les intervencions de Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels, valgui la redundància, de Beatriu Bilbeny, metgessa de família de l'equip d'atenció primària del Raval Sud i membre de la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona, i ara al final el testimoni de l'Agustí Arbós com a persona sense llar. I ara, benvolguts oients, escoltarem una mica de música i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara!
Vermell de ponent, paper de vidre rascant.
Sol que declina en peny, ofega en la immensitat. Vent negre, boira i nit, en mela d'amor les llars.
Mentre fantasmes pol·lulen pel vel de núvols fumats, pesos per un vent de terra a mar. Rosa dels vents ciris al mig orxó l'oquilla de la llavestra muntana amb el ponent i el mestral. Rosa dels vents ciris al mig orxó l'oquilla de la llavestra muntana amb el ponent i el mestral. De capses al pi no posen color a tot l'espai. Per la ventada dels dies la vida va cavalcant. Rosa dels vents ciris al mig orxó d'aquí llevant. Grava la llavestra muntana amb el ponent i el mestral. Rosa dels vents ciris al Jorge l'Aquilla van grava la llavestra muntana amb el ponent i el mestral. Amb el ponent i el mestral.
Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
El pensament.
L'entitat Justícia i Pau, juntament amb moltes organitzacions de pau i drets humans, personalitats del món de la cultura, de la universitat, etc., han presentat avui un manifest al Congrés dels Diputats on fan una crida al govern espanyol perquè es posicioni en contra del rearmament i la guerra a Europa. En aquesta secció del pensament, a continuació us llegiré aquest manifest que es titula No ens resignem al rearmament i a la guerra a Europa. Hi ha algú a Europa o a qualsevol altra part del món que no vulgui defensar les persones que estima d'una amenaça? Que no vulgui allunyar-los de l'ombra terrible de la violència? Que no somiï amb un futur en què els seus fills, amics i veïns visquin en pau, desenvolupant-se com a persones, tenint feines dignes, vivint en un planeta habitable, amb un sostre sobre els seus caps, gaudir de la cultura o de les relacions socials enriquidores i constructives i viure vides lliures de tota mena de violències? La societat necessita la seguretat que donen una sanitat i una educació públiques de qualitat. Els joves necessiten una casa on viure. La gent gran no vol patir per la seva pensió i, sobretot, no volem que els nostres fills i nets visquin l'horror de la guerra. L'augment de la despesa militar europea, fins a 800.000 milions d'euros en 4 anys, anunciat per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, es farà mitjançant un mecanisme d'excepcionalitat que evitarà el debat als parlaments i, en general, la informació clara i detallada a la ciutadania europea. És gaire intel·ligent creure que els vents de guerra, el llenguatge bel·licista i l'aposta per les armes portaran un futur millor? El rearmament d'Europa no portarà la pau, no contribuirà a la distensió, sinó que encara ens acostarà més a la guerra. Els contextos militaristes solen anar acompanyats, a més, de retrocessos en drets, llibertats i polítiques socials, originen por i alarma social i són un escenari idoni per normalitzar mecanismes de repressió i autoritarisme com ja s'està començant a veure. No podem ni volem acceptar que els diners dels nostres hospitals públics, les nostres escoles i les nostres universitats, el nostre sistema d'atenció a la dependència, les nostres polítiques de protecció i de cobertura social pels moments de dificultat, de lluita contra el canvi climàtic, contra la violència masclista, contra el racisme o de protecció enfront d'emergències, sigui destinat a comprar tancs, fusells, avions militars i míssils per a la guerra. Per què? Perquè ho hagin decidit les elites bel·licistes que governen actualment Europa i els Estats Units? Ens preocupa que aquesta estratègia porti a una llarga guerra amb Rússia. La ciutadania del nostre país ha demostrat àmpliament en el passat el seu compromís amb la pau i amb les polítiques antibel·licistes. Formen part de la nostra memòria col·lectiva recent les multitudinàries manifestacions en contra de la guerra de l'Iraq, impulsada de manera il·legal pel govern de José María Aznar, el moviment de rebuig a la permanència a l'OTAN, que va arribar a mobilitzar més del 43% dels vots emesos en aquell llunyà referèndum, o el moviment de lluita contra el servei militar obligatori. Els climes bèl·lics es dissenyen en còmodes despatxos, però són els pobles els que en paguen les conseqüències. Per això, aquest moment és molt important per dissipar la tensió creixent i defensar un model de pau, de benestar social i d'ampliació de drets per tothom. El moment present requereix responsabilitat, polítiques audaces, altura de mires i cultura de pau. No ens resignem a la guerra, perquè no volem la pau dels cementiris. La història ja ens ha demostrat massa vegades que l'únic camí realista per aconseguir la pau no és militar, sinó polític. Poseu-vos mans a l'obra i treballeu per la pau. Us ho exigim.
Déu ens adreça la paraula.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Què ens diu aquest diumenge?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Escolta-ho a l'espai.
Paraula d'Evangeli.
Jesús els va proposar aquesta paràbola als fariseus i mestres de la llei. Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pare: «Pare, dóna'm la part de l'herència que em toca». Ell els va repartir els béns. Al cap d'uns quants dies, el fill més jove va vendre's tot el que tenia i se'n va anar amb els diners a un país llunyà. Un cop allí, dilapidà la seva fortuna portant una vida dissoluta. Quan s'ho hagué malgastat tot, vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors recapacità i es digué: «Quants jornalers del meu pare tenen pa de sobres i jo m'estic aquí morint de fam. M'aixecaré i aniré a trobar el meu pare i li diré: pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu. Tracta'm com un dels teus jornalers». I se n'anà a trobar el seu pare. Encara era lluny que el seu pare el veié i es commogué. Corregué a tirar-se-li al coll i el va omplir de petons. I va dir als seus criats: «De pressa, porteu el vestit millor i poseu-li. Porteu el vedell gras i matem-lo. Mengem i celebrem-ho». El fill gran s'indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i li va dir: «Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu, però calia celebrar-ho i alegrar-se perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida. Estava perdut i l'hem retrobat». Tant el fill gran com el fill petit tenen la gran sort de tenir un pare amb un cor molt gran, que sempre els surt a l'encontre. El fill petit se'n torna a casa per demanar perdó, perquè s'adona que el seu pare és bo, tracta bé els seus treballadors. Pel que fa al fill gran, encara no ha entès, no ha experimentat la misericòrdia del seu pare, i per això mostra aquesta actitud. El nostre Pare del Cel sempre espera que nosaltres tornem cap a ell quan fem alguna de les nostres marrades i ens apartem del camí. És compassiu, misericordiós i pacient amb tots nosaltres, i sempre surt al nostre encontre al llarg de la vida.
Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
les bones i males notícies.
El programa que esteu escoltant, L'Obrint Camins, rebrà el Premi Ràdio a la gala dels Premis Ràdio Molins de Rei 2025. El lliurament dels Premis Ràdio Molins de Rei 2025 es farà aquest divendres 28 de març a partir de 8:45 al Teatre del Foment Cultural i Artístic. En el decurs de la gala es lliuraran el Premi Cultura, el Premi Impuls, el Premi Innovació, el Premi Valors, el Premi Ràdio, el Premi Micròfon, el Premi Comunicació Miquel Armengol i el Premi Trajectòria. El Premi Ràdio enguany ha estat concedit al programa Obrint Camins que esteu escoltant, i és un premi que, entre d'altres coses, valora la trajectòria i l'arrelament d'un programa a Ràdio Molins de Rei. El Premi Ràdio es concedeix a proposta de l'equip de professionals que treballen a Ràdio Molins de Rei. Per tant, Eli, Oriol, Roger, David, Josep, Sílvia, moltes gràcies, de veritat. I, estimats oients, recordeu que l'entrada a la gala d'aquest divendres al Teatre del Foment és gratuïta i que us hi esperem a tots per celebrar-ho. Dimecres passat, 5 de març, Pilar Massana va rebre el guardó del Memorial per la Pau Joan XXIII. La monja Pilar Massana Llorenç va rebre el guardó del Memorial per la Pau que atorga la Universitat Internacional de la Pau. Els organitzadors van reconèixer el seu compromís en el referèndum ciutadà contra l'entrada d'Espanya a l'OTAN i el fet de ser portaveu de la plataforma Aturem la Guerra, entre d'altres vinculacions a moviments per la pau. També destaquen la seva trajectòria de més de 40 anys en el sector dels drets socials. Actualment forma part del grup de persones que treballa per mantenir el llegat del professor i activista Jaume Botey. Diplomada en treball social i llicenciada en història, ha estat treballadora social, escriptora i política. La seva trajectòria es caracteritza pel seu compromís en la millora dels serveis socials a Catalunya. I no hi ha temps per més notícies, per tant, acabem així el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible a l'Elisabet, gràcies a l'Elisabet Arjona, al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.